Game over.
Estem al Game Over a Ona Catalana parlant sobre videojocs i avui sobre videojocs esportius. Hem parlat d'esports estranys, desconeguts, d'altres territoris que poden ser tan estranys com quan a nosaltres els hi expliquem coses a la qual nosaltres estem absolutament acostumats a algú que ve de fora, no? De totes maneres, un dels temes que ha introduït l'Edu és una de les coses que probablement més m'ha interessat de cara a introduir el debat d'aquesta segona part, que és el fet de dir què és més bo, un joc realista, un joc amb una bona simulació, amb una simulació al màxim de real possible de com estaries disputant en aquell moment aquell esport, o un joc que sigui divertit, un joc que sigui jugable i que en aquell moment no et dificulti el fet de dir tornar una pilota de béisbol és realment molt difícil amb un bat de béisbol, no? I que el videojoc doncs, no t'ho posi tan difícil, o jugar a una carrera de Fórmula 1 que no sigui tan difícil com conduir un Fórmula 1 real. No?
Depèn d'això de la perspectiva, suposo, la perspectiva del joc. Si és una perspectiva en primera persona, diguéssim, sempre és molt més senzill de ficar-te dins el joc. Si és una perspectiva que veus tu d'una altra dimensió o és un esport on hi ha més d'un jugador, és molt més complicat que te sentis identificat.
De totes maneres, els videojocs permeten normalment, no? Allò de dir simulation o arcade, no? Diuen normalment, o sigui, sí, la majoria de jocs tenen aquesta doble opció, no? De dir,
és que hi ha molta gent
que simuli o vols que sigui una cosa com més fàcil i més divertida?
És que hi ha un tipus de gent que el que busca és la realitat. Evidentment, amb la realitat gràfica...
És que a mi la simulació no m'agrada, eh? M'agrada l'arcade, jo sempre trio l'arcade.
No, però és que hi ha molta gent que busca la realitat gràfica, la realitat amb els jugadors, la realitat amb els entrenadors, si és de bàsquet, si és de futbol, i hi ha molta gent que vol jugar, i suposo que també fan això, arcade. Hi ha molta gent que, ostres, vull una exhibició, que vull la lliga sencera, vull que hi hagin tots els partits, vull que una cursa de Fórmula 1 duri les 2 hores i mitja... Sí,
exacte.
Sí, saps? Hi ha molta gent que busca això.
Un partit que duri 90 minuts reals de futbol. Dius, home, cal 90 minuts reals.
Que en el camp de l'esport, sobretot si entrem en el tema del motor, el que és realisme i el que és pura simulació, entra en dos vessants diferents. Tot el que siguin esports que es basen en una maquinària, per exemple, doncs posem-ne els simuladors esportius de cotxes, però entrant també tant en motos com en simuladors aeris. Doncs el realisme es basa en un efecte doncs, mecànics, com està programada l'aviònica d'aquell vehicle o la mecànica del cotxe, com respon al terreny, més que la realitat en quant doncs, als noms o als circuits o a les sensacions que també es busca, sobretot és la percepció de que tu estàs realment conduint aquell vehicle i que respon d'una forma realista al terreny, a la velocitat, a les marxes.
Si has posat els pneumàtics adequats en una pista que ha plogut, doncs que tingui les portes
les mateixes. No? O pots jugar de forma que tot això no importi, només vagis conduint. Però quan parlem de realisme en jocs de camp, en jocs de pista, amb atletisme o en jocs esportius, a què et bases? A que realment quan tu corris a la mateixa velocitat o tinguis la mateixa sensació o quan xutis la pilota no la xutis més fort o més allò. Jo crec que en aquesta vessant, sempre que es parla de realisme en aquesta mena de jocs esportius, es basa en una cosa que va més enllà del que és la programació del joc en si o la resposta del joc al teu comandament, sinó que es va més enllà a buscar tot el que envolta el joc. Que tu puguis jugar un joc de futbol o tu puguis jugar un joc de futbol amb tota una sèrie d'opcions ja afegits com doncs, si plou, si no plou, si fa llum, si no fa llum, si fa vent, si la pilota, si hi ha faltes, si no hi ha faltes, etcètera, etcètera. I una cosa que es prorroga en sèries i sèries i sèries de jocs que són les actualitzacions en les estadístiques, que és una cosa que afegeix aquest realisme en jocs però que sense elles seguirien sent el mateix joc i seguiria sent exactament igual de divertit.
En relació a això que dius del realisme, hi ha un joc de Namco que té un plantejament que és molt original i alhora realista, no? Que consisteix en el qual tu només és un joc de futbol i només portes a un jugador. I llavors tu escollis qui vols ser, defensa, delanter, porter, és el libero grande. I clar, és un plantejament que és molt diferent de la resta de jocs.
Molt més real.
O sigui, un joc de futbol en el que tu esculls qui vols ser, tu, no? No és allò d'anar canviant de jugador.
Sempre domines el mateix jugador i la màquina, pues, controla els 10 restants.
Doncs hi ha un joc d'Aramco que es diu Captain Tsubasa i que tu pots escollir, bueno, ets qui ets, però fots xuts del drac i, bueno, i Catapultes Infernales, i no, és veritat.
És estil Shaolin Soccer.
És
estil Shaolin Soccer.
És el joc
però més que
Benji.
Esports és rol.
És Oliver Benji.
No, és un joc esportiu, el que passa que tu mous el jugador i després pots fer, bueno, tens uns punts de vida, pots fer passes de la muerte i xuts de... Clar, això seria totalment... Bueno, el realisme zero, no? Però
no ho sé.
Però això també existeix, molt raros, inclús en els jocs esportius, com parlaven abans d'aquests jocs ambientats en món fantàstics, com el
rollerball. O els jocs de bàsquet típics que quan fas una esmaixada s'encengui la pilota.
És que hi ha jocs d'esports que són amb sistema de rol un sistema de joc de rol, tu esculls unes opcions, ara passe, xute, no sé què, i és com un joc de rol. És, hi ha una versió de l'Oliver i Benji,
és que és com un joc de rol. El de
Namco. No, és que tots els Oliver i Benji són així. O sea, excepto estos, los últimos que han salido, que tú puedes manejar el jugador sobre un mapa en el campo, ¿sabes? Pero también lo que quería destacar es que también con la evolución técnica de las máquinas, los juegos de deportes se han ido también pareciéndose más a la realidad. Antes eran muchísimo más arcade, yo creo, los juegos deportivos que ahora. Ahora, por ejemplo, en la época de 16 bits, no habían juegos como el Gran Turismo que fueran tan reales, ¿sabes? De coches como los que hay ahora, ¿sabes? Yo creo que...
Pero fíjate que esto es un poco lo que hablamos, la diferencia entre el realismo cuando hablas de juegos que involucran pues un apartado mecánico, como el de los coches, o juegos que involucran, o juegos de pista. Por ejemplo, el Virtua Tennis es una delicia visual. El Virtua Tennis 2, gráficamente, si lo ves de lejos no lo diferencias de una retransmisión deportiva. En ese aspecto es súper realista. Pero el juego, el manejo del juego, es en base a un solo botón. Tú te mueves y con un solo botón haces, pues, igual que en los juegos de fútbol, según la altura de la pelota, cuando apretas ese botón harás un golpe de cabeza o harás un chutarás con la derecha o con la izquierda o harás una chilena, pues en el Virtua Tennis es un poco lo mismo. Con un solo golpe de botón harás ciento y pico movimientos, que un juego más realista lo que te obligaría es a ti pues usar diferentes combinaciones de movimiento para hacer diferentes tipos de golpe, no que la máquina escoja por ti, pero visualmente es espectacular.
Bueno, yo a realista me refería a la simulación. Simulación, y bueno, y aparte del Virtua Tennis también se puede hacer volea con otro botón.
Bueno, botón. Hay dos botones.
Perdona una cosa, y amb el Virtua Tennis ja per tancar, hi ha dos botons, i tu li dones a la raqueta de pilota i tens el joystick de dalt cap a la dreta, i se't va cap a la dreta, i si no, cap a l'esquerra. O sigui, tu tens un control d'on vols que vagi la pilota.
Sí, pots escollir una mica l'efecte que li vols donar.
Exacte.
Però realment...
La reproducció real no serà. Fins d'aquí molts anys que hi hagi una realitat virtual i que sí que estiguem nosaltres corrent dins una habitació de
realitat virtual. Això serà un fracàs absolut. No m'imagino qualsevol jugant allà cansant-se, hosti, xic.
Això és una de les coses que va fer una mica famós també al FIFA Soccer, quan va sortir, la seva expectativa de gràfica, de fet, de que el ninotet podia fer d'una forma molt senzilla, només amb tres botons, podia fer una gran quantitat de moviments realistes.
Una xilena, el que fos.
Segons l'alçada on anava la pilota.
Doncs ho deixem aquí. Hem tingut molts temes oberts, sobretot ho hem centrat més en l'anècdota, amb la cosa curiosa, amb el que ens ha agradat, perquè crec que hi ha molts esports que es mereixen cadascun un propi Game Masters d'un Game Over, o sigui, crec que els jocs d'esports se'n mereixen un, perquè els jocs de futbol, per exemple, se'n mereixen un, jocs de bàsquet, perquè n'hi ha tants tipus que se'n mereixen un altre, i tants d'altres que anirem dedicant, doncs, Game Overs que tindrem com llangonisses, perquè evidentment doncs ens en queden molts per anar fent. Gràcies a tots plegats i anem directament a l'apartat d'actualitat del programa. PlayStation 2. Wanadu i PSCW Japan han presentat un joc d'acció amb el regust dels d'abans. Es tracta de Raging Blades, un joc ambientat en un món fantàstic que en retorna a l'estil del clàssic Golden Axe. Raging Blades ens transporta al continent d'Artanart, una terra fèrtil i pròspera que, sense saber com, es veu submergida en una onada de terror i guerres per culpa d'uns exèrcits de monstres sorgits de no se sap ben bé on. Només de comencem d'escollir entre els quatre personatges per poder afrontar l'aventura els guerrers Gray Bradford, Bart Chamberlain, el mag Raybrand Langnall i l'especialista en arts marcials Tina Eyebleish. Evidentment, cada personatge té les seves capacitats físiques i màgiques especials. Raging Blades ens permet escollir jugar entre el mode història, en el que es viu una aventura diferent segons el personatge que escollim al llarg de 9 nivells plens d'enemics de totes mides. Aquest format també permet jugar formant un equip amb un altre jugador que ens ajudi a avançar a través dels nivells. Per altra banda, la segona opció és el mode lluita, en el que Raging Blades es transforma en un joc de combats on podem lluitar en molts escenaris diferents fins a 4 jugadors al mateix temps. Els gràfics d'aquest Raging Blades ens recorden a una versió en 3 dimensions i amb tota la tecnologia actual del clàssic, tal com dèiem al començament, joc d'acció Golden Axe. Fins i tot els personatges i els poders màgics que tenen ens hi fan pensar moltíssim. Segur que tots els fans d'aquest tipus d'aventures no quedaran decebuts i passaran hores d'acció davant la PlayStation 2, perquè, de fet, Raging Blades és un títol exclusiu per la consola de Sony. GameCube.
Nintendo ha anunciat el 20 de juny com la data de sortida al mercat del pack especial que portarà una Nintendo GameCube i un Game Boy Player al preu de 199 euros. El Game Boy Player és un aparell que es connecta de manera fàcil a la GameCube per sota i que serveix per jugar amb qualsevol cartutxo de la Game Boy, això sí, a la tele. Això vol dir que a partir d'ara tindrem l'oportunitat de gaudir dels més de 1.000 títols que existeixen per la petita de Nintendo. A més, tindrà un morbo especial doncs, fent jocs de 16 bits en una consola de 256, oi? El Game Boy Player tindrà un preu per separat de 60 euros i es dona la feliç coincidència que si el connectem a la GameCube tindrem el cub perfecte, perquè tal i com ve de sèrie doncs, és una mica més baix que no pas ample i fons. Xbox.
Evil Dead és la pel·lícula que va llançar la fama mundial al director Sam Raimi. Amb pocs diners i amb molta imaginació va crear una història diabòlica on un misteriós llibre, anomenat El llibre dels morts, feia despertar unes forces malèfiques que atacaven un grup de joves perduts per la muntanya. La pel·lícula tenia un personatge protagonista que combinava el bon saber fer d'un heroi de pel·lícula de zombis amb un especial i negre sentit de l'humor. L'exèrcit de les tenebres va tornar a enfrontar anys més tard a Ash amb els morts vivents en una nova pel·lícula i ara ens trobem amb un nou i prometedor títol per a Xbox. Es tracta de Evil Dead: A Fistful of Boomstick, un joc desenvolupat per THQ i Viz Entertainment en el que agafem el paper d'Ash i ens enfrontem amb milers de morts vivents que han tornat a la Terra perquè algú ha gosat tornar a llegir el temible llibre dels morts. El joc satisfarà els fans de les pel·lícules de Sam Raimi amb imatges inèdites i amb la veu de l'actor real, Bruce Campbell, entre d'altres detalls de culte. De fet, és un joc d'acció frenètica en tres dimensions, ambientat en el misteriós poble de Dearborn, on el nostre protagonista podrà utilitzar tot tipus d'armes i poders especials per poder fer avançar en la seva lluita contra l'exèrcit de les tenebres. De totes maneres, el joc segur que també agradarà a tota aquella gent que va disfrutar de valent amb les sagues tipus Resident Evil, però que trobaven a faltar una miqueta més d'acció. De fet, els seus programadors han promès que serà una mescla de Final Fight i Silent Hill. Quasi res. PC.
Vivendi Universal Games ha anunciat que el grup Metallica protagonitzarà un joc per PC i altres plataformes i que sortirà al mercat el 2005. Evidentment, les veus i la música d'aquesta banda de rock dur seran els protagonistes del títol d'acció i combat entre vehicles. El joc oferirà acció a toll amb combats entre vehicles i armes personalitzables, tot en tercera persona i uns enemics que no ens posaran les coses gens fàcils. De fet, tots aquells que compreu el nou disc de Metallica, ST Anger, podreu veure en primícia fragments d'aquest videojoc. Kiss ja van fer un joc també, no sabem si van ser pioners en aquest cas, però també van ser el Michael Jackson, la Britney Spears, fins i tot, Motorhead, Iron Maiden. A mi m'agradaria saber quan tindrem un joc amb Los Indios Tabajaras i l'anunci, evidentment, el farà l'Albert Malla. Game Boy Advance.
No sabem si s'haurà de comprar un telèfon o no.
I de regal, botigues, i de regal les arracades de Cristian de Swarovski.
Una de les joies de la companyia Rare, que la companyia Rare va crear per Super Nintendo, arriba ara adaptada a la Game Boy Advance. Es tracta de Donkey Kong Country, un joc que en la seva versió original va fer vendre una quantitat rècord de 6 milions de jocs en només 6 setmanes de posar-se a la venda. El joc inclou tota l'espectacularitat gràfica amb la que ens va sorprendre el 1994, un joc de plataformes en el que dos goril·les, Donkey Kong, el fill, diguéssim, del primer Donkey Kong, el Donkey Kong Jr. de la màquina i un seu company, Diddy Kong, són els protagonistes que han de passar a través de milers de dificultats que se'ls plantegen. Com en el seu original, Donkey Kong Country inclou 8 enormes nivells a través de selves, muntanyes cobertes de neu, fàbriques i espectaculars escenaris submarins. Els dos protagonistes hauran de fer servir les seves diferents habilitats per poder recuperar la seva reserva de plàtan robada pel malvat King K. Rool i protegits pels malvats sicaris coneguts com a Krenglins. Donkey Kong Country per a Game Boy Advance inclou tots els detalls que fan que un joc sigui imprescindible. Escenaris espectaculars, temes musicals que versionen de forma de remix el clàssic joc de 1981 i, a més, tota una sèrie de minijocs de pesca i ball per a un o dos jugadors. Tot un clàssic que torna en edició de butxaca per a la Game Boy Advance. I bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert García, l'Star i la Maria Fitó. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.